parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, 3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Per tots aquells que estigueu pensant i que ens seguiu setmana rere setmana i digueu, escolta'm, que no és divendres, què ha passat aquí? Doncs bé, que divendres és festiu i, per tant, avui Víctor Rodrigo, que s'avorria...
Tenia una altra cosa que fer.
Víctor, bon any, eh?
Bon any.
Ha anat bé, el cap d'any?
Ha anat molt bé.
Sí?
Molt bé, massa i tot, eh?
A vegades passa.
Quan es diu que és massa i tot...
A vegades passa.
Afecta el dia 2, el 3.
Llavors aquests...
Sí. Estarem estossegant tota l'estona, mitja hora.
Serà una coseta així.
Bueno, ho solventarem.
Va, què ens portes avui, que és dilluns?
Va, o sigui, avui tenia pensat, com les setmanes anteriors havíem fet temàtiques nadalenques, existeix encara un subgènere del subgènere, que és la temàtica de cap d'any.
Sí.
L'he volgut descartar.
Ah, bé.
Comencem en primer amb el descarte.
M'agrada.
Perquè també he pensat, tothom voldrà fer una mica això... Crec que queda massa arquetípic i he dit, què podria tenir alguna cosa a veure amb el traspàs, allò típic d'un any a l'altre, allò que ens fem nous propòsits, intentem posar-nos objectius, la gent s'apunta al gimnàs el dia 2 i el dia 4 ja no hi va, aquest tipus de coses.
Sí que em mires, Víctor.
No, és una autoinculpació.
Vale.
Però hi ha un subgènere que em sembla molt interessant i s'ha anat vertebrant en els altres grans gèneres, que és el coming of age.
Ui, que m'hauràs d'explicar això.
Per la gent que no sàpiga què és el coming of age, normalment és la típica pel·lícula que té una història com a trama principal en la qual un personatge principal, ja sigui adolescent o jove adult, etc., aquest perfil, passa tot un procés durant la pel·lícula en la qual ell al principi és ingenu, una persona naïf, o que està passant per algun procés dolorós, o un procés que simplement és idiota i ja està, no passa res. Llavors, en la pel·lícula, com que madura a través d'una sèrie de circumstàncies. Seria fins i tot... Hi ha petites trames, com passar de l'institut o el batxillerat a la universitat, o de passar dels 17-18 a tenir la majoria d'edat i donar-te la bona castanya amb la vida adulta. Aquest tipus de perfils.
Aquelles pel·lícules de tontaco a...
Exacte.
A ser
que tampoc tant, però pot anar des de nens, adolescents, joves o gent més gran. Aquí està una mica la gràcia, és a dir, perquè hi ha pel·lícules que potser els protagonistes són nens o són adolescents, però tu és igual quina edat tinguis que t'hi pots veure impregnat. Llavors és una mica també aquesta màgia del coming of age que no té el punt aquest dels teenagers movies o de les comèdies d'adolescents o els drames de joves adults, sinó que ho engloba una mica tot.
Val, per tant, que és un... Podríem dir que són pel·lícules d'humor menys tonto que les de teenagers.
No té per què, sinó que poden ser drames perfectament, però que hi ha un procés de catarsi. Que al final, vulguis o no, passar d'un any a l'altre, a vegades nosaltres, de manera implícita, ho fem com una catarsi. És a dir, ho deixem tot enrere, no ha passat absolutament res, només has passat d'un dia a un altre, però hi ha aquest procés. Llavors he dit, podem agafar aquesta premissa i agafar un top 5 de pel·lícules que tinguin com a element el coming of age i que siguin, evidentment, bones i que les recomanem nosaltres.
Va, doncs som-hi amb la cinquena. Ai, només aquesta musiqueta.
Comencem amb el classicazo dels classicazos, que en principi aquesta podria ser perfectament la número 1. És a dir, estem parlant de Los 400 golpes de Truffaut, que amb qualitat cinematogràfica és evident que podria ser la primera de la nostra llista, que ningú em salti el coll. Per què la poso la cinquena? Perquè crec que com a coming of age es manté molt bé, però les problemàtiques que veiem a la pel·lícula del Balzac han passat de moda, en el sentit més estricte de que el temps li ha passat per sobre. Perquè és un nen, allò que parlàvem de que tu et pots impregnar ja sigui quina la del coming of age, però és un nen que per una sèrie de circumstàncies a l'escola doncs rep maltractaments de professors, no té l'ambient que ell desitja i és una mica aventurer, etc. Llavors decideix escapar-se de l'escola amb un amic seu. Llavors el fet d'escapar-se comença a veure la vida de la ciutat, es troba amb sa mare en una circumstància molt problemàtica, però clar, aquell punt d'abusos / violència / desfase temporal generacional és massa bèstia per mi, per com veure'ns ara nosaltres o veure un xaval de la mateixa edat que el Balzac, patir exactament el mateix o alguna cosa similar.
Per Víctor, ara et preguntaré una d'aquelles coses que jo sempre he volgut tenir un entès de cinema al davant per preguntar-li.
Per favor.
Quina diferència hi ha entre que a una pel·lícula li passi el temps per sobre i una pel·lícula d'època?
Vale. La qüestió és que el temps li passa per sobre és que les temàtiques que tracta, sigui des de la perspectiva que sigui, hi ha elements, sobretot, morals o de judicis de valor.
Vale.
Llavors, la perspectiva i l'enfocament amb la que es fa queda caducat. Uh-huh. És a dir, tu pots veure, per exemple, pel·lícules de Hitchcock dels anys 40 que tracten els maltractaments matrimonials i no estan vistos des d'una perspectiva superarcaica, allò el punt de l'home sempre per sobre de la dona, no en el marc de l'època, que és el que anirem al segon, sinó que hi ha l'enfocament del guió, l'enfocament de la creació del personatge, fins i tot de la mateixa víctima, ja sigui ell o ella. Uh-huh. Té una perspectiva que és podrida, que ningú de nosaltres, amb dos dits de front o que hagi passat l'època dient, la comprarà.
Clar, si ens posem amb exemples molt, molt bèsties i en què es veu molt clar, per exemple, que ara em riuràs, Sor Citroën.
Sí. Allò és que no té cap mena de...
No li ha passat el temps, li han passat els segles.
Li ha passat tot per sobre.
Tot.
Però, per exemple, lo que el viento se llevó, la gran discussió, perquè el judici de tota la pel·lícula és molt difícil, però hi ha part de la pel·lícula en què el temps li passa per sobre i hi ha altres que, evidentment, és el punt central de l'època. Uh-huh. Llavors, el Gary Cooper, la gran escena que té, marxant, fotent aquella escena, el problema és que molta gent bastant conservadora l'ha agafat com si fos una definició de la seva relació o d'aquest tipus de coses, però quan ell propicia maltractaments contra la Vivien Leigh, com ella s'empodera, això no passa al temps. O el seu discurs final, aquest tipus de coses. El que passa que aquí, per exemple, clar, o sigui, aquesta perspectiva del professor dimoni, del professor que maltracta alumnes i que té carta blanca per pagar-los, clar, la qüestió és d'època, però l'enfocament en el qual ell reacciona està una mica passat.
Va, Los 400 golpes, que la podem trobar a plataforma o no?
A Amazon i a Filmin.
Vinga, anem cap a la quarta.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, yo!
Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo.
Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa.
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
Mis hijas siempre andan metiéndose en líos.
Bueno, yo también.
Un altre clàssic, eh?
Aquest és un altre clàssic i aquí, una altra vegada, que ha anat molt bé que introduïssis aquest debat, en el qual podem veure que una història, que és Little Woman, Mujercitas, depenent de com l'anem adaptant al llarg del temps, la problemàtica d'època, el coming of age, perquè aquí vulguis o no, hi ha un personatge principal, que és la Jo, que pateix o viu, perquè se li pot veure de les dues maneres, amb el verb, aquest coming of age, l'adaptació, per exemple, del 2019 de la Greta Gerwig no té res a veure en molts enfocaments, com la de 1994, en la que sortia la Winona Ryder, tota aquella gran fornada d'actrius que al final van acabar sent superestrelles.
Sí, senyor.
I aquí tenim, que si la Saoirse Ronan, el Timothy Chalamet i la Florence Pugh, que per mi són els tres grans pilars de la pel·lícula, els tres pateixen un coming of age a la seva manera, però... Ostres, jo la veig una pel·lícula supersòlida per veure-la i des de qualsevol gènere o perspectiva no crec que sigui una pel·lícula... Ho diu moltíssim la gent que fa aquesta etiqueta de pel·lícula per dones... O, és avorridíssim tenir aquesta manera de debats, però...
Aquesta gent que diu que no, és que això és un pastel.
Clar, no, és que és pastel, no, cine de tacites, bueno... Qui no vol
cine de tacites?
Sí, és una cosa que és horrorosa.
Que bèstia.
Això, Joan. Però... Aquesta adaptació de la Greta Gerwig, i sobretot, per exemple, el discurs final, qui no l'hagi vist, o qui l'hagi vist el recordarà segur, qui no l'hagi vist, li recomano que vegi la pel·lícula de la Jo, com l'interpreta la Saoirse Ronan, és impecable. Mm-hmm. I em puc sentir jo identificat fa 10 anys, o en fa 5, o el meu cosí fa 4. Aquí està la gràcia del que diem d'allò, dels coming of age, és igual en quina època i com estiguin detractats, funciona. Les 400 golpes té moments... Per això l'he hagut de posar a la cinquena, com a pel·lícula crec que és brutal, però la Little Woman del 2019 de la Greta Gerwig és impecable.
Plataforma?
La podem trobar a Amazon i HBO.
Tercera, es una maravilla.
¿Qué has dicho? ¡Espera! ¿Qué has dicho? ¡Rápido, rápido, gira a la derecha!
¿Qué? ¿Por qué?
Steve, dirígete a la calle G. Ha sido una visión. He visto a una diosa. Vamos, tienes que alcanzarla.
Yo no he visto nada.
Vamos, Kur, no podemos pasarnos la mitad de la noche persiguiendo a chicas para ti.
Lori,
¿qué?
Te digo que es la criatura más perfecta e impresionante que he visto en mi vida.
Se ha ido, olvídala.
¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado a través de la ventanilla! Y me parece que me ha dicho te quiero.
Clar, és que aviam una cosa.
Situem-nos. Situem-nos, perquè sé que qualsevol persona que presenti a la ràdio en algun moment ha volgut ser el locutor d'American Graffiti.
Sí, sí, sí.
És que és així, el Wolf. És que és així. I llavors, aquesta pel·lícula...
Aquest diàleg que escoltàvem ara,
és impecable.
Qui no l'ha tingut?
És una mica així, en plan de...
És una mica així.
Estupidillo amb 17 anys.
Exacte, sí, sí.
Perquè només t'ha mirat una noia o un noi i tu ja estàs flipant.
Castell de Disney.
Ja està. Aquí entrem una altra vegada al que hem establert amb les altres dues anteriors. Per què aquesta la poso la tercera i no faig com amb Los 400 Golpes? Primer, American Graffiti de George Lucas és impepinable. Uh-huh. És un grandíssim pel·liculot. Perquè el que fa és una radiografia. És una radiografia directa de la joventut en un poble perdut a Califòrnia i a la interioritat de Califòrnia, en la qual l'última setmana, que realment és l'última nit de l'estiu, tots els joves que ja han deixat l'institut, etc., doncs passen la nit sencera esbojarrats, buscant gresca, o buscant noies, o buscant nois, o volent ballar, o volent-se cardar de pinyes amb el primer que es trobi, o fer curses de cotxes il·legals.
Sí, sí.
Llavors, tota aquesta efervescència brutal és aquella principis dels anys 60 on s'introdueix un element a la pel·lícula que fa moltíssim de mal, però és la guerra al Vietnam. Llavors, tot aquest escalfor una mica, aquest punt d'American Graffiti, de que veus que el ritme és molt frenètic, les cançons són boníssimes, et sona el Little Richard, et sona l'Elvis, et sona aquest rock and roll molt marxós, va creant tota una aura que, vulguis o no, és la que segurament hem sentit tots quan teníem 16, 17, 18 anys. Que és que tens pressa per tot, ho vols fer tota la vegada, vols anar aquí, allà, a l'altre costat...
És aquell ui, 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 iai, 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 a la vegada.
Exacte. Llavors, com a coming of age, aquesta pel·lícula, aquest que es va inflant, aquesta escalfor, com una mica aquesta calor. No tant escalfor, sinó que ho estàs passant malament.
Sí, 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 sí. Que allà passa alguna cosa més que la diversió.
Exacte. Acaba esclatant perquè la realitat adulta, o la realitat que quan ets adolescent o quan ets jove no veus, no perquè no vulguis veure-la, sinó perquè el context et porta a no veure-ho, t'esclata la cara. I tal com està explicant American Graffiti, em sembla una pel·lícula immensa que al ser una radiografia no li passa el temps perquè al final és una imatge d'aquells temps. És una mica el que el George Lucas i els seus col·legues en aquella època, ja sigui Scorsese, Spielberg, volien retratar una mica aquest canvi generacional amb els clàssics, amb els directors antics una mica ja vistos des de Hollywood, que feien coses que no s'impregnaven realment del que es vivia en aquell moment.
No, estic,
aquesta almenys és una dècada després, però són el que van viure ells, i és una mica aquell record o aquell retrat d'una generació que és la generació perduda, entre cometes, que és la generació del Vietnam.
N'hem parlat, però amb Spielberg ho hem vist fa pocs mesos amb West Side Story.
Exacte.
Que és la revisió de com ell va veure aquell clàssic.
Podria ser un còmic of age, també, per exemple, molt més violent i shakespeariano, entre cometes, però podria ser perfectament.
I si la tercera em semblava una meravella, la segona ni que decir. Lady Bird,
tornem a Greta Gerwig. Al final, no és una qüestió només subjectiva de gust, sinó que, al igual que moltes vegades, si parléssim d'un top 5 de pel·lícules de màfia, potser ens sortiria dos o tres vegades el nom de Martin Scorsese.
Segur.
Llavors, aquell punt de màgia que tens a l'hora d'explicar certes històries, o sobretot certes temàtiques en alguna història, la Gerwig té una ploma impecable i en la direcció és brutal. I fins i tot ella té com a directora i com a intèrpret a Frances Ha, qui no la conegui, li recomano moltíssim, que és també un coming of age, per si, que és molt de nínxol, perquè és Nova York i americanada, etc. Però Lady Bird crec que va ser una absoluta joia descobrir-la, perquè ningú realment sap com definir aquesta pel·lícula, perquè és molt difícil de definir.
Sí.
Perquè al final, sí, és Saoirse Ronan interpretant a una jove que viu també a Califòrnia, a Sacramento, en el qual té problemes de relació, però al final són les típiques problemes de relació materno-filials amb sa mare, i no té clar ni què farà amb la seva vida, no d'aquí un any, la setmana vinent. Llavors, totes les discussions internes que va tenint, que les va com extrapolant als seus voltants, ja sigui a la seva amiga, a la professora, a quan els hi venen a fer una charla, a quan té un problema amb un veí, aquest tipus de coses, o quan decideix anar a quina universitat n'hi ha, la gràcia està en que està tan ben escrit el guió que tots aquests elements dramàtics i humorístics es van barrejant, i a vegades no saps si has de riure o has de plorar, en el sentit de t'estàs emocionant. I aquestes emocions, que són bipolars, entre cometes, és la definició perfecta d'un coming of age. Perquè és... Estic molt emocionat, perquè vull anar a la universitat, però m'estic clavant per davant i per darrere tres o quatre assignatures que no sé com fer. I a sobre trec l'humor perquè no suporto la professora. I la professora em diu que no serveixo per res. I llavors a mi això m'afecta moltíssim. Ho carrego contra ma mare. És que és impepinable, aquesta pel·lícula.
Ara em deies, com explicar Lady Bird amb una frase, o com explicar quin tipus de pel·lícula que és, i ho anava relatant, i jo pensava, segon comentari del dia en què me la jugo i em pots matar.
So bé.
Jo pensava, és Into the Wild que dansa.
Vale, t'ho puc comprar. Into the Wild, fins i tot, hi hauria el punt de que...
Hi ha Rutes Salvajes, perquè...
Exacte. Hi ha el punt de que Lady Bird, el personatge principal, és encara més intel·ligent, i hi ha el punt aquest de, no comèdia negra, però comèdia molt irònica.
Uh-huh.
I aquesta ironia, aquest element tan primordial, a les generacions anteriors, potser adolescents o juvenils, no la tenen tan impregnada com la tenen les actuals a partir dels millennials. I aquest element definitori crec que la converteix en una pel·lícula que és immensa actualment, que és un clàssic modern per mi, però d'aquí potser 20-30 anys potser podríem dir que se li ha passat el temps per sobre, perquè aquest element tan irònic, tan autodestructiu o tan negatiu, potser en les èpoques que venen després, potser són mega positius.
Uh-huh.
I fer aquestes bromes de, pues, me quiero matar, doncs aquest tipus de coses, doncs no forma part del llenguatge i li ha quedat el temps sobreposat. Però actualment Lady Bird és un must absolut.
Lady Bird, plataforma?
La podem trobar a Amazon o a Movistar.
I American Graffiti, que no t'ho he preguntat abans.
American Graffiti és només a Filmin, evidentment.
Evidentment, eh?
Evidentment.
Hi ha una persona d'aquí d'aquesta...
No em donen patrocini, però és que...
No. Deixa'm-ho dir, hi ha una persona aquí d'aquesta ràdio que perquè jo miro pel·lícules de Filmin em diu que fa pasta. Això passa habitualment?
A mi m'ho diuen molt.
També, sempre,
jo els dic, vaig a veure una pel·lícula i em diuen, aquella, una finlandesa que està en blanquina, la d'en 60, no? I jo vaig a veure Star Wars, o sigui.
I ja està.
I ja no passa res.
I punt. Primera?
Som-hi.
T'he de confessar, Víctor, que aquesta pel·lícula que has portat com a primera, i ara sí, et dono permís per matar-me, es va estrenar al cinema,
uh-huh,
i no vaig anar perquè em feia por.
Això em sorprèn.
Em feia molta por, i no l'he vist a dia d'avui perquè em segueix fent por.
Et fa por per l'impacte emocional que et pot donar?
Per moltes coses. Per moltes coses i per com està feta.
És que el punt de com està feta, qui no conegui la pel·lícula, és Boyhood, de Richard Linklater, i ja és literalment una pel·lícula culta. És a dir, per com està produïda, és una pel·lícula que es va rodar amb 12 anys de diferència, en 3 episodis diferents, en els quals el Linklater va poder comptar amb els mateixos actors sempre, i es fa el coming of age literal. És a dir, des de la vida d'un nen petit fins que marxa a la universitat, tot aquest procés el veiem a través de com 3 grans capítols dins de la pel·lícula. Però tots aquells elements quotidians, conflictius, que et pots trobar en una vida normal, d'una família normal, que al final pot ser disfuncional o no, perquè hi haurà gent que ho considerarà que és disfuncional, perquè són dos pares separats, dos germans, que un, el protagonista el que seguim, que és Ethan Coltrane, és el protagonista, però té una germana. Aquest tipus de coses...
Té un punt documental, aquesta pel·lícula?
Més que documental, és una experiència, per a mi. Perquè al final els documentals et relaten alguna cosa i moltes vegades sempre hi ha un punt en tercera persona. Però en aquest, tu al final potser encara estàs acabant el segon capítol, entre cometes, diguem-li així, i ja estàs tan a dins d'aquella vida, d'aquelles vides paral·leles, d'aquella Patricia Arquette fent de mare, de totes les dificultats que pateix, que tu segurament has vist molts elements que et recorden alguna cosa de la teva vida. Per nímia que sigui. Llavors, aconseguir això, aconseguir aquestes catarsis i aquestes complexitats que al final són tan simples com explicar moments íntims o banals d'una vida d'un nen després adolescent i ja jove, em sembla, però, excel·lent. Però excel·lent a nivell cinematogràfic, perquè aquell punt de relat no és una gran pel·lícula de gran producció, d'allò que diguis, té grandíssims moments climàtics. En té diversos, perquè la pel·lícula és llarga, són gairebé 3 hores, però és un viatge.
És una pel·lícula sobretot emocional, eh?
És completament emocional, perquè al final, sigui per X o Y, tots hem volgut tenir aquells petits moments amb la família o aquells que no valoràvem en aquell moment perquè teníem certa edat. Llavors els recordes amb certa nostàlgia, perquè la nostàlgia fa aquestes coses, i llavors quan tu mires la pel·lícula potser t'impregnes amb aquella nostàlgia i veus com ell ignora els moments o allò, aquell punt d'una abraçada al teu pare o un petó de ta mare o aquell moment que es preocupava o conflictes que hi havia. Tot aquest tipus de coses estan relatats d'una manera tan bona.
Clar, jo et preguntava
i
si
tan
era...
natural. La gràcia és la naturalitat.
Exacte, jo et preguntava si era una mica documental per aquesta naturalitat que ara em deies, perquè si és una pel·lícula que s'ha rodat amb tants anys de diferència pel creixement de tots els actors, la nostàlgia arriba a ser real, entenc.
Exacte, sobretot el nen, perquè a l'Ethan Coltrane se li notava que no tenia nocions, allò, interpretatives excel·lents, sinó que hi ha el fet de que la seva mirada perduda, fins i tot sé que hi ha algun moment que està mirant el director a veure quina indicació li està donant, però és que aquell punt de mirada perduda o de trobar-te en un lloc que no tens ni idea de què estàs fent o que els teus pares estan vivint o que t'està afectant o com ho estàs processant, tot això és que ho hem viscut, segurament. Llavors és molt difícil crear una cosa tan natural amb elements tan simples, que al final són complexos.
La tenim a...
La trobem a Movistar.
Per cert, que no sé si es va dir o es va fer també, ara pensava, quina pel·lícula també ho ha fet, això d'esperar-se tant amb els anys? No sé si es va fer amb Quentin Tarantino i Kill Bill.
Crec que
sí. O hi havia la pretensió de fer-ho.
Ja existia la pretensió, el que passa que la productora el va apretar una mica, perquè al final vam 2 o 3 anys de diferència, crec
sí,
que va pel mig
poc,
amb Dead Proof, i ja està, però... Però és que el que aconsegueix Linklater és molt difícil, perquè al final també has de tenir molt clar la història que vols explicar i has de tenir també la sort.
Anem a la notícia de setmana?
Som-hi.
Què ens has triat avui, va?
Ha estat difícil, perquè és que han passat moltíssimes coses l'última setmana.
Sí.
És molt bèstia.
Sí, sí,
i s'han concentrat gairebé totes per Cap d'Any. Però deixant de banda personalitats molt importants del planeta que han mort, han traspassat aquests últims dies...
Paret 16, per exemple. Ara recordàvem que estem fent especials des d'aquesta casa. Per cert, dijous, que podreu seguir el funeral també des d'aquesta casa, 9:45 del matí, seguit per Ignasi Miranda i tot el que duri aquesta cerimònia.
Ho vaig pensar, que tenim la pel·lícula dels dos papes.
Dos papes, sí.
El que passa que ja la vam portar, he dit, saltarem un altre tema. I aquest sí que és una mica un punt d'un tema escabrós... Segurament moltíssima gent ja sabrà de què parlo si dic l'escàndol de Waka.
Waka Sabadell, eh?
Waka Sabadell, de la discoteca. I és que no vull ni entrar en detalls. La qüestió és que pensant en què em portava aquella pel·lícula, només hi havia un punt de ràbia. Llavors, el punt de ràbia, sobretot amb la facilitat en la que ara mateix, 2023 ja podem dir, les noies adolescents o joves poden ser portaves una altra vegada el linxament gratuït a nivell sexual a totes les xarxes i amb el precedent de és una broma o mireu el que està passant i rieu, i em va portar només a una pel·lícula, que és Promising Young Woman. En Promising Young Woman, que va guanyar l'Oscar a millor guió original, que és, està escrit per l'Emerald Fennell, qui no la situï,
jo no
és
la
Camilla Parker Bowles de la tercera i quarta temporada de The Crown.
Ah, bona.
És aquella actriu.
Bona.
És la directora i la guionista principal, en la qual ens presenta una dona, que és la Carrie Mulligan, que fa un dels papers de la seva vida, en la qual és una dona que es dedica a perseguir els assetjadors sexuals, exposant-se a ella mateixa com a víctima. I llavors aconsegueix enfrontar els assetjadors i els atacants sexuals amb les seves pròpies vergonyes, i a partir d'aquesta pròpia pel·lícula o aquesta pròpia història o el que intenta fer la protagonista, es llencen missatges que no estan dirigits als personatges secundaris de la pel·lícula, sinó estan dirigits al públic. Que és que elements com una dona a la seva vida pot ser assetjada o atacada sexualment unes 150 vegades, perfectament, doncs aquest tipus de dades, que al final són més que dades, són bueno, xifres escabroses, són tractades a la pel·lícula amb el que és no un coming of age, perquè aquí seria aventurar-me una cosa que no té cap ni peu, sinó en una espècie de venjança justiciera, que no justícia venjativa.
Val.
Hi ha un punt d'element de saber veure que al final el punt de revenja és més per la ràbia i la impotència, que al final s'acaba canalitzant com si fos una superheroïna, que no ho és, a través de la Carrie Mulligan.
No, i al final està molt bé quan una pel·lícula et mira directament i et diu ei, per qui no. Víctor Rodríguez.